Ràdio Maricel a cel obert.
Doncs ja, sense dilació, Ignasi Domènech, bon dia.
Molt bon dia.
És el cap de col·leccions dels Museus de Sitges i un dels dos comissaris d'aquesta exposició al costat de la historiadora de l'art, Esther Barón. Gustau Violet, un personatge que el comú no deu sonar gaire.
Certament, no és un artista molt conegut a casa nostra. Uh-huh. Però heu de pensar que aquesta exposició neix una mica d'una de les missions dels Museus de Sitges, que és investigar sobre les nostres col·leccions. Nosaltres tenim obra de Violet, mm-hmm. perquè Violet va tenir un gran contacte amb Rossinyol, una gran amistat amb Rossinyol, tenim obres d'ell, per tant, al cau, i al mateix temps va ser un dels, podríem dir, protegits de Miquel Utrillo. L'Utrillo el va promocionar molt aquí a Catalunya. Tot això fa que tenim alguna peça al Museu Maricel d'ell, resultat d'aquelles peces que es va deixar en Diring.
Que no es van dur.
Que no es van dur, sí. Sempre intento ser més positiu. La idea, doncs, és treballar sobre aquests fons i presentar una mica la investigació, donar llum sobre personatges que són poc coneguts. Certament no és una exposició d'un personatge molt conegut, però vols que t'ho digui, a vegades també el que tenim ganes és justament de fer cas a aquesta missió dels museus, donar a conèixer les col·leccions i posar-les en valor.
Uh-huh. Qui visiti l'exposició se sorprendrà amb el que trobarà?
Sí, se sorprendrà perquè és un escultor bastant atípic en el sentit de que no utilitza els materials que tothom pensa que fa servir un escultor. Pensava en escultor, pensava en marbre. Nosaltres aquí també tenim un grandíssim escultor aquí a casa nostra, a Sitges, que és Pere Jou, que no el va utilitzar. Per què? Doncs perquè hi ha una voluntat, diguéssim, d'arribar al màxim públic per part d'aquesta gent, per part de Jou també, i per tant no utilitzar aquests materials molt cars. Justament per poder difondre l'obra en el màxim públic possible. És un gran mestre de la ceràmica i farà uns tiratges curts amb unes peces de ceràmica absolutament treballades amb un rigor que semblen bronzes, d'alguna manera. La diferència és que un bronze costaria 100 vegades més. Ell és un home amb unes idees utòpiques, amb unes idees avançades, amb unes idees socialistes en aquell moment. Recordem que neix el 1873, està treballant a finals del segle XIX i les primeres dècades del XX. I defuig de tot això, defuig de tota aquesta cosa de l'escultura que feia Rodin a París, que en aquell moment era la gran escultura acadèmica, el que agradava més. I el que fa, després de tenir uns certs èxits a París, a finals del segle XIX, que és quan coneix a Rossinyol, quan coneix a Utrillo, a Casas, etc., que abandona París i s'instal·la l'any 1903 ja definitivament al Rosselló.
Uh-huh. És a dir, torna a casa.
Torna a casa. Uh-huh. Torna a casa perquè d'alguna manera, i amb això, amb aquestes investigacions, amb aquest treball he trobat una carta inèdita que li escriu anys després en el seu fill, en el que explica això, aquell París de la Belle Époque. Tot això em sembla molt frívol, i realment doncs ja ho he provat, ja he triomfat als salons, ja he triomfat a tots aquests llocs, i el que vull és tornar a casa i començar una obra nova. I aquesta és l'obra que nosaltres presentem aquí, amb grans contactes, per cert, en tot l'art català, que és un dels discursos de l'exposició.
D'acord. És a dir, tenim un escultor francès, de la Catalunya Nord, però sí, diguem de nacionalitat francesa, que trenca amb l'escultura dominant francesa de la seva època.
Sí. Ell s'avança al seu temps perquè d'alguna manera heu de pensar que a finals del segle XIX, principis del XX, fins que mor Rodin l'any 1917, la nova acadèmia era Rodin. Uh-huh. Llavors has de pensar que en aquell moment a París, com qui diu, no hi ha galeries d'art. Si tu vols exposar, has de passar pel tubo. Passar pel tubo vol dir passar els concursos dels salons oficials. Si no segueixes aquest llenguatge d'alguna manera, per allà no passes. Això implicava una homogeneïtzació de tota l'escultura i aquest home diu, bé, jo aquesta pasteurització no m'interessa més, el que vull és fer la meva obra personal. Torna al Rosselló, Torna al Rosselló, no oblidem que torna al Rosselló en un moment fantàstic per a la cultura rossellonesa, en la que s'està vivint una renaixença de la cultura catalana. Aquesta renaixença que nosaltres comencem unes dècades abans, que implica la recuperació de la llengua, de la cultura, de la literatura, de la música, de l'art, del català. Això passa unes dècades després. I ell s'insereix en aquest moviment, ell és catalanoparlant, ell se sent català, hi ha unes cartes precioses que publiquem en el catàleg, en ell diu, quan ell explica, als 15 anys vaig a l'Empordà i dic, això és casa meva. Ells entenen que aquella frontera és inexistent, aquella frontera, diguéssim, del Pirineu, aquesta frontera que sí que ho és, política i administrativa, culturalment no ho és. I comença a treballar amb una sèrie de pintors i altres escultors que traspassen contínuament la frontera francesa, hispano-francesa, i pinten a Cadaqués, pinten a Palamós, a Torroella, a tot l'Empordà, exposen a Barcelona. És Utrillo qui els monta una exposició l'any 1905 amb un gran èxit de crítica. I aquí comença a haver-hi aquesta, podríem dir, entre cometes, contaminació d'aquella estètica d'aquells pintors del nord amb tot el que comença a passar aquí. Què és el que comença a passar? La fi del modernisme i la búsqueda d'un nou llenguatge. I és aquí, i això amb l'exposició s'entén, nosaltres presentem un decorat de teatre que fa 30 metres quadrats penjat a la paret, en el que, i si un veu la data, veu que allò és 1907 i que, per tant, s'avança molt a el que serà el noucentisme després. Bé, aquest home, a més, quan fon alguna peça de bronze, poques vegades la fon a Barcelona, exposa a Barcelona, l'Utrillo li munta una exposició l'any 14, Maricel tenia 14 escultures de Violet.
És a dir, que Diring algunes... se'n va endur alguna cosa o què?
Diring se'n va endur alguna cosa i altres queden aquí a Catalunya. I algunes d'elles les presentem aquí. Em presentem fotografies de Maricel on es veuen obres de Violet aquí. I realment va ser un personatge molt avançat i molt admirat aquí. La crítica, si repassem la crítica d'aquell moment, de la premsa catalana, en parla contínuament. Què passa? Que després, evidentment, la història fa la criba, que no vol dir que cribi cap als millors, vol dir que hi ha gent que es queda a l'ombra. I nosaltres el que fem una miqueta és donar-li una mica de llum a aquest personatge amb l'exposició.
Ens va cridar l'atenció una de les obres presentades, que és una proposta pel pont del Maricel, era, oi?
Exactament. Això jo vaig poder estudiar anys abans i vaig trobar una correspondència a l'Arxiu Utrillo, una carta fantàstica de resposta de Violet a Utrillo, dient-li, bé, aquest encàrrec que em fas de fer totes les escultures de Maricel, això és l'any 14, de moment no podrà ser perquè m'ha mobilitzat. Ell serà soldat a la Primera Guerra Mundial i a part fa unes cròniques precioses que es publiquen a la premsa catalana. No? Això en podem parlar després, té una gran discussió amb Eugeni d'Ors, etc., per tot aquest tema. No? I li diu, si de cas ja ho faré quan torni. Utrillo, bastant pragmàtic, veient que això se sap quan comença però no sap quan s'acaba la guerra, el que acabarà fent és demanant la participació de Pere Jou. Serà Jou qui, aquest jove que ja ha conegut fa poc temps, qui acabarà fent les escultures.
És a dir, aquí tenim gairebé una anècdota.
Sí, sí.
Si no hagués esclatat la guerra, potser no hagués vingut Jou a Sitges.
Sí, Jou, això ho vaig poder trobar amb el meu estudi sobre Pere Jou, aquesta coincidència, pocs anys abans de l'any 15, si no me recordo l'any 13 o el 14, ara no me recordo exactament, Utrillo coneix de forma accidental, per casualitat, a Jou a Lleida mentre Jou està fent el servei militar. I queda fascinat per aquest nano, per aquest personatge. I jo crec que se'l va guardar a la recambra pensant, aquest home el faré treballar. I l'oportunitat surt en aquest moment.
Doncs això, parlàvem del pont.
El pont, sí, sí, en el pont hi ha una altra carta en la que ell li diu, escolta, és que voldria que em fessis uns bronzes, uns medallons de bronze pel pont. Aquests medallons havien de ser amb els rostres de Guimarà, per el nom de Maricel, evidentment del conjunt, d'aquesta obra de Guimarà, Casas, Rossinyol i Diring. Una mica els factòtums de tota aquesta zona, del que avui són els museus de la façana marítima de Sitges, no? I ell li diu el mateix, sembla que li diu que li enviarà uns preparatoris, no acaba poguent ser això. De totes maneres, hi ha fotografies d'època, de l'any 15 o l'any 16, del pont, en el que hi ha com una reserva d'espai per aquests medallons. La qual cosa als especialistes els ha fet pensar sempre de que sí que es van fer i es van fer malbé i van caure. Fotografies de lluny, que es veuen unes clapes, uns cercles en el pont, però senzillament que hi havia com una preparació d'espai perquè es posessin. No es van arribar a fer mai.
D'acord. És probablement aquesta la principal relació que podem trobar-li de Violet explícitament amb ell, amb Sitges.
Sí, també, i també la relació que té amb Rossinyol, d'una íntima amistat. Exposen junts a París l'any 1906, en una exposició conjunta d'ells dos, perquè vegis una mica el nivell d'aquest personatge, no? I després ell ve molt sovint aquí. Ve molt sovint, i no solament ve ell, sinó que porta molts artistes de la Catalunya Nord. Nosaltres exposem una obra inèdita, que és un dibuix de la galeria de Maricel, fet per un d'aquests pintors del Rosselló, i signat l'autor i l'any 16. Vull dir, van venir aquí tots, no? Nosaltres érem un focus d'atracció molt important en aquell moment per aquesta doble vessant del cau i d'aquest Maricel que començava a néixer. No?
Has comentat aquesta exposició de l'any 5 que organitza Utrillo amb artistes rossellonesos a Barcelona, i llegint doncs, les notes es destaca que d'ençà fins ara no hi ha hagut cap cosa semblant. És a dir, no hi ha aquesta relació tan permeable de la frontera.
Exactament, és que d'alguna manera quan s'acaba la Primera Guerra Mundial les coses canvien molt. Pensa que la Catalunya del Nord, el Rosselló, el Capcir, etc., és la zona, què et diré jo, és una zona molt deprimida econòmicament, és la que aporta en relació a la seva població més gent, més soldats a la guerra. Quan s'acaba l'any 18 allò és, i evidentment aquella represa artística costa molt de que torni a passar. Hi ha un abans i un després del 14-18. Si visitem la Catalunya del Nord, cosa que jo he tingut de fer per preparar aquesta exposició, he anat moltes vegades a veure col·leccionistes, a demanar peces, museus, i sobretot col·leccionistes privats, us en donareu compte que hi ha 16 grans monuments als morts de la Primera Guerra Mundial, que són fantàstics, 14 dels quals són de Violet, per cert. Els altres dos són de Mallol. Clar, és una zona tan deprimida que després realment la cultura d'allà costa molt tornar a arrencar i per tant aquesta relació ja no serà tan potent.
D'acord, i per tant doncs Violet sí que es queda allà després de ser
mobilitzat. Violet es queda allà, quan torna de la guerra, és que a més hi ha moltes relacions amb Catalunya perquè ell uns anys abans, amb la voluntat de trobar matèries noves per a la seva experimentació, va a Girona, arriba a Quart, tots hem sentit parlar de la ceràmica de Quart, aquella població que està enganxada a Girona, i d'allà es posa en contacte amb un artesà, se l'acaba emportant a Prada, on té el taller, i a partir d'aquí el degoteig d'artistes catalans que aniran passant pel seu taller per aprendre serà un degoteig constant, que és el que ensenyem també a l'exposició. Casanovas, Borrell Nicolau, etc. Al tornar de la guerra, aquest senyor ha de tancar el taller. El país està devastat, evidentment. I muntar un taller a Ceret. Qui hi ha a Ceret? Manolo Huguer, tots els cubistes, etc. I allà torna a obrir la porta a quantitat d'artistes catalans que marxen en un exili que mai recordem, que és l'exili de la dictadura de Primo de Rivera. Que sembla que l'exili va començar el 39, però aquest país, per desgràcia, ha viscut més d'un exili. Quan s'instaura la dictadura, molts artistes compromesos han de marxar a la via de l'exili, i és Violet qui el recull. Ell, d'alguna manera, els seus tallers acaben sent una ambaixada d'artistes catalans. I aquesta exposició que expliquem és aquesta relació recíproca. Ell ensenya, però aprèn molt, i aquesta relació constant, aquests després tornaran a casa nostra quan s'acabi la dictadura i porten un bagatge estètic, etc., molt marcat per l'obra de Violet i per les seves tècniques, etc. Per tant, si voleu, és un personatge a l'ombra. Després, en el 39, acollirà a Pau Casals, a Puig i Cadafalch, etc. Vull dir que és un personatge molt potent. I és per això que pensàvem realment que mereixia una investigació, perquè realment us diré que se sabia molt poc sobre ell.
És a dir, no ens trobem en un artista, diguem, de capçalera, però sí en algú que va influir molt a la seva època a alguns artistes de capçalera.
Sí, tant, absolutament. I a part va col·laborar amb... És un home que escriu, és un home que es preocupa moltíssim per una cosa que hem de tenir present. El català a la Catalunya del Nord, a finals del XIX, principis del XX, és una llengua pagesa. És un patois, que diuen els francesos. És aquella cosa que parlen la gent que té vaques i porta esclops. I ell, juntament amb altra gent, el que intenta és demostrar que és una llengua de cultura. Vet aquí la Renaixença, aquesta que parlàvem. Ell, per exemple, inventa una cosa que és el teatre de la natura, que vol dir teatre a cel obert als estius, i fa obres de Guimarà, obres de Rossinyol, tradueix Rossinyol al francès, ell mateix escriu obres de teatre, musicades amb músics tan extraordinaris com Diodat de Sèvres, un altre que ningú se'n recorda, però jo recomano absolutament, entreu a YouTube o a Spotify i busqueu Diodat de Sèvres i quedareu absolutament corpresos, és una música d'una sensibilitat extraordinària, que és la que hem posat en el vídeo promocional que trobareu a la pàgina web dels museus sobre la mostra.
Ell mai recupera el lligam amb la cultura francesa, que hauria de ser, diguem, sempre és la que tira del carro.
Sí, però és que d'alguna manera pensa que ell, aquest trencament, és el que jo explico sempre al parlar d'aquest home. Ell fa de la tradició avantguàrdia. Anem a veure què vol dir això. Vol dir que si s'apunta al carro francès, ha de passar per aquell
tub. Pel tub francès.
Pel tub té uns textos fantàstics parlant, criticant l'Acadèmia Francesa, criticant la manca de llibertat, etc etc. Ell troba la llibertat abandonant el llenguatge acadèmic i oficial i posant la seva mirada al territori. Per això l'exposició es diu així, Art, Pensament i Territori. Perquè ell posa els ulls, troba que la modernitat està en aquells pagesos, en aquells mars amb veles, etc etc, dels quals després, clar, vindrà tot el noucentisme, Sunyer, aquells mars de... Enteneu? Mallol, el seu íntim amic, el gran escultor francès d'aquell moment, veïns i amics i companys, el que fa és buscar la modernitat en la idea del Mediterrani. Mira el mar, mira Grècia, etc, i ell, en canvi, mira la tradició local, absolutament perduda, abandonada, i la recupera com a forma de creació artística.
Això en la França cosmopolita li costa amics, li costa prestigi, li costa alguna cosa? O...
Jo no sé si li costa prestigi o no, però és evident que si ell s'hagués quedat a París a finals del segle XIX, amb l'empenta que tenia fent un tipus d'escultura, molt a la manera que es demanava, hauria sigut un escultor molt més conegut que ara, això està clar. Tots sabem que França és allò, la Grandeur, París, etc, tot.
Precisament en això, és a dir, aquest retorn als orígens, ara has parlat, el català el considera el patuà, d'acord? Per tant, tornar als orígens és tornar res
i més en un país com França,
a la misèria,
tan centralista i que oblida i matxaca i segueix fent-ho totes aquelles llengües que no és el francès. Totes maneres, aquí hi ha una cosa molt interessant que expliquem també a l'exposició. Podreu veure un gravat de Gauguin. Per què? Perquè aquest retorn als orígens, allò primitiu, allò primigeni, ve de la mà del coneixement de l'obra de Gauguin. Gauguin mor l'any 1903, però ja és molt poc conegut a França. Bé, aquest, evidentment, en aquell moment sí. En aquell moment sí, evidentment, perquè aquest senyor havia fet el mateix procés que Violet. Va dir, estic fins als nassos de l'art oficial, me'n vaig.
Però
se'n va on?
Se'n va a les
antípodes. Se'n va a les antípodes, a la Polinèsia, en el lloc més lluny possible, buscant allò primitiu, primigeni de la societat, de l'origen, etc. No? Aquest senyor intenta tornar a França, no ven res, perquè, clar, no interessa res totes aquelles tahitianes, no? En aquell moment, després sí, evidentment. Però el gran col·leccionista, qui té més obres d'aquest senyor, quan aquest senyor encara no està als museus ni a les galeries, és un senyor al Conflent, al costat de Rosselló, íntim amic, i d'aquests pintors rossellonesos. En el castell aquest del Conflent, on aquest senyor té, Georges Daniel de Montfred, té una col·lecció de quasi bé 100 obres de Gauguin, es reuneixen tots els artistes rossellonesos. Mallol, no cal dir Violet, i molts altres, i tots els pintors que ensenyem a l'exposició, també com a, per posar Violet en context, no? Queden fascinats per aquest viatge a l'origen. I aquest viatge a l'origen és el que fa, per un costat, Mallol, el tornar al Mediterrani a l'origen i deixar-se de rodents i de cossos torturats, i l'altre viatge paral·lel a l'origen, a lo primitiu, no és anar a les antípodes, és anar a la terra, és anar al territori, és mirar a terra. I clar, això és un procés que s'ha valorat molt en l'obra de Mallol, que és, evidentment és extraordinària, no hi ha cap crítica aquí, però en canvi la de Violet a França no s'ha mirat tant, sobretot per aquest catalanisme, per aquest activisme catalanista d'aquest home, que a França els hi sembla, la França cosmopolita li sembla molt província.
D'acord. Precisament la mostra porta per títol Art, Pensament i Territori. I això lliga amb el que ens estàs comentant. Per una banda, aquest retorn a casa, i per una altra banda, doncs, aquestes idees, no sé si avançades per l'època, però sí doncs molt crítiques en la situació política.
Sí, certament molt, molt trencadores. Pensa que la idea de pensament és que ell fa tota una sèrie de textos, només entrar a l'exposició hi ha una vitrina amb una sèrie de revistes que demostra la riquesa intel·lectual de la Catalunya del Nord en aquell moment, en revistes com Canigó, la veu del Canigó, la Clavellina, etc. La creació de l'Institut d'Estudis Catalans allà dalt. En aquestes revistes ell està al Consell de Redacció i ell escriu, i escriu textos programàtics. Vol dir, senyors, per ser moderns el que hem de fer és abandonar tot això que ens imposa l'acadèmia. Hem de ser trencadors, etc. Clar, avui en dia, jo recomanaria que... Jo he estat molt curós amb l'exposició, m'agrada molt, sempre he posat textos molt breus perquè no faci mandra llegir-los. Perquè, escolti, qui vulgui seguir més, que es compri el catàleg, però saber més, però si aneu llegint mica en mica aquests textos, veureu que això és realment revolucionari en aquell moment. La idea és, oblidem tot això, trenquem, tornem a l'origen. Feu un reset, avui diríem. I aquest reset és el que sorprèn, veure una àvia bordant uns cantis, la pagesa catalana, el pastor, etcètera, etcètera, no? Fetes amb una tècnica extraordinària, i clar, la gent pot pensar, això és molt clàssic. No, no, és que ho hem de posar en context. No és clàssic, és absolutament revolucionari. Per això torno a repetir aquesta idea.
La gràcia és el tema.
Exacte, la gràcia és el tema, la gràcia és no hi ha ni deeses, ni grans amors, ni tot això que feia l'escultura modernista, sinó realment una mirada senzilla a el que és la realitat circundant, una realitat, per altra banda, totalment menys tinguda.
Podríem dir que és un retorn a l'artesania.
Bueno, aquí això és molt interessant, aquesta pregunta que em fas, perquè realment ell està molt imbuït d'això. Pensa que els escultors, quan nosaltres pensem en un escultor, ens imaginem aquella imatge tòpica de l'escultor amb un martell davant d'un bloc de marbre. Això és fals. És fals, absolutament fals, menys en alguns casos genials com els de Pere Jou, que realment feia talla directa. La majoria d'escultors el que feien, com Rodin, feien petites escultures amb cera o amb fang i les passaven a un taller que els hi convertia en bronze, en marbre, i això ha passat sempre. I el que diu, s'ha acabat això. Això és una perversió de l'escultura. Després tu tenies uns boníssims artesans anònims que et passaven aquella figura de cera d'un pam a 5 metres d'alçada. Ell diu, no, és que hem de tornar a l'origen, hem de tornar a tocar la matèria i a treballar i a guanyar-nos el nom d'artista. I aquest nom d'artista va lligat íntimament a l'artesania que això comporta, al coneixement tècnic. I ell acaba evolucionant amb una tècnica de ceràmica extraordinària. Aquells que no hagin vist l'exposició podran veure les seves ceràmiques negres, vistes de lluny, recomano llegir les cartel·les, els cartellets que expliquen què és cada obra, perquè semblen bronzes. Arriba a aquella qualitat. Però ell ajunta aquesta idea d'artesania com a revolucionària també en aquell moment, i per altra banda està molt imbuït d'un pensament que ve d'Anglaterra en aquell moment, que és la dels arts i oficis, amb la idea de que el que hem de tornar és a l'ofici, per dignificar la vida. Penseu que és un gran moment de la revolució industrial, milers de treballadors atotzenats, 14 hores diàries, 6 dies a la setmana, les dones parint entre els talers, etc. No, torneu enrere, dignifiquem la societat amb els gremis, amb tota aquesta història, no? Tornem als tallers artesanals humans d'aquell moment. Per altra banda, si fem això, el que aconseguirem és fer obres més econòmiques també, que pugui comprar més gent, no pas aquests bronzes o aquests marbres impersonals fets per artesans, no? Aquesta és una mica la filosofia, el pensament que hi ha al darrere.
És una filosofia que després té escola?
Sí. Sí. De fet, tot aquest treball, per un costat, ve d'Anglaterra i, per tant, hi ha un gran impuls a França, en diferents regions franceses, d'aquesta idea de tornar a l'artesanat. I el naixement de tot un món, no solament d'escultura, sinó de ceràmica, etc., que portarà després, que va portar cap al naixement del modernisme, la possibilitat de tenir ceràmica aplicada a l'arquitectura, etc., venia per això, per aquesta recuperació, no? I en el cas de Violet, en el seu moment va haver-hi molta gent, altres escultors també, a Bretanya, fixa't, a llocs totalment oblidats per aquest centralisme
sí,
francès.
Sí, de la perifèria del
pobre,
Pentàgon.
Pobre, perquè clar, per nosaltres Catalunya del Nord és el nord, però és el sud, eh? Això hem d'anar al tanto. Nosaltres sí que som nord. Ells són, per nosaltres, Catalunya del Nord, però són al sud de França. I per tant, i també en aquella zona, en aquella Galícia, diguéssim, francesa, a la Bretanya o Alsàcia, etc., va haver-hi aquesta voluntat. Molts artistes que van anar a París i van sortir rebotats i van tornar al seu territori amb ganes de, amb la mateixa empenta que Violeta, la Catalunya del Nord.
No és Violeta un exemple únic
no.
d'aquest retorn?
No, forma part de tot un procés ajudat també per aquesta idea de purificació, aquesta idea de reset que et dic, de dir, anem a oblidar tota aquesta motxilla que tenim d'informació de tota la història de l'art, des del Renaixement, el neoclassicisme, tot allò, la gran acadèmia francesa, i al final aquest trencament de l'acadèmia francesa que acaba sent acadèmia, vol dir llenguatge obligatori, novament, que és Rodin.
Clar, és que el París de finals del XIX devia ser asfixiant en aquest sentit.
T'ho imagina't, milers d'artistes d'arreu, de polacs, catalans, portuguesos, italians, etc., intentant anar a la Meca de l'art a buscar-se un lloc i amb un embut tan estricte de passar per l'art, no? Després, evidentment, tot començarà a canviar amb l'arribada de les vanguardes, etc., però en un principi, a finals del segle XIX, era molt asfixiant per un costat. Vet aquí la misèria, la bohèmia, etc. Clar, tots aquests estaven picant pedra, però picant pedra sense massa direcció, no es podien guanyar la vida, no?
El Rosselló, has comentat, després de la Primera Guerra Mundial, ve aquesta pobresa, aquest no hi ha sortida. Els rossellonesos també han descobert aquests artistes que tenien a partir de mostres com la que es presenta als museus.
Sí, mira, nosaltres presentem aquí... Ara s'entendrà una cosa, és una mica complicada i no sé com ho diré per ser políticament correcta, cosa que m'avorreix bastant, certament, però que s'ha de ser, no? A veure, com ho explico això? La Catalunya del Nord té un museu important, que és el Museu de Perpinyà. Aquest Museu de Perpinyà és un museu de l'Estat francès. I l'Estat francès el que programa en aquest museu són artistes... va obrir, després va fer com nosaltres, un procés de tancament per reformes, i quan va obrir una exposició de Picasso. Després, avui en dia té una exposició de Dufy, que és un pintor francès que va anar pel sud de França, etc. Després farà una exposició de Mallol. No sé si em segueixes, la programació és molt seguint aquesta idea...
Establishment.
De l'establishment. Llavors, curiosament, Violet no ha rebut per part dels estaments oficials cap exposició a França encara. Penseu que també hi ha el Museu de Ceret, que també és un museu d'aquests nacionals i que té aquest problema, i després petits museus, com el Museu de Banyuls, que són tan petits que de fet és com el Museu de Tossa, o museus d'aquest tipus que no tenen pressupost per fer exposicions. Tenen un petit fons, obren cada dia, si poden, i s'ha acabat la història. Nosaltres presentem en aquesta exposició no solament l'obra de Violet, sinó d'altres escultors francesos extraordinaris que encara no han merescut una exposició. I a mi l'alcalde de Perpinyà, amb una certa ironia, em va dir: és curiós que vostès, a Sitges, exposin abans aquests autors que nosaltres, perquè estava emprenyat. Emprenyat en el sentit de no aconsegueixo que a casa meva els museus estatals programin aquestes coses. I vaig dir, és qüestió de treballar-se una miqueta, no? Veuran a l'última vitrina de tot, a l'època d'aquell estar Ceret, hi ha un conjunt d'escultures, d'escultors que no coneix ningú i que són extraordinaris. Que no coneix ningú a França i que són fantàstics. I que aquí, algunes crítiques que hem tingut a premsa i això de l'exposició, o quan penges coses a les xarxes, quantitat de crítics i gent escriu qui és aquest, però què és això tan bo? Enteneu, a vegades l'art va lligat a la política i té aquest problema.
I França, tot irradia i el París és el sol.
Clar, exactament.
I d'aquesta manera, doncs, això fa que molta gent de la Catalunya del Nord hagi visitat aquesta exposició. Ens ho comentaves abans de començar.
Sí, ha vingut molta gent, els francesos han quedat molt sorpresos. Hem tingut visites i seguirem tenint visites oficials. Crec que el dia, el 12 i el 13, ve l'alcalde d'Elna i altres alcaldes a veure això i estan absolutament agraïts i fascinats per la... Jo els deia, i vostès volen muntar això? Jo els deia, bé, Violet, Sitges, nosaltres tenim realment un motiu. Però ja en tenen molt més, està clar, no? I sí, hem tingut molt públic estranger, estem contents per la bona crítica i sobretot hem tingut, sobretot el dia de la inauguració, però després han anat caient amb comptagotes, moltíssima gent de la Catalunya del Nord. Hem sortit a tota la premsa d'allà, a les teles, etc, com algo com que s'han quedat absolutament astorats, no? De dir, bé, tenim això i no fem res. Jo crec que hi haurà un abans i un després de Violet i els seus companys després d'aquesta exposició nostra.
És a dir, a partir d'una mostra pensada per seguir un dels objectius dels museus de Sitges, que és donar a conèixer aspectes, diguem, més desconeguts del fons sí. propi dels museus, em sembla que són quatre obres les que...
Ara en tenim dos més, perquè gràcies a aquesta exposició i per una sèrie de circumstàncies molt favorables hem pogut adquirir-ne dues més.
Dues més. Per tant, en total serien sis obres.
Sis
obres que doncs, donen l'excusa per cercar-ne més i per poder fer una exposició que no és només, l'Ignasi ens ho ha comentat, no hi ha només obra de Violet, sinó que també de tots els seus contemporanis, de tot el que es pot relacionar amb la seva obra. Doncs bé, a partir d'aquesta experiència... particular a partir dels objectius dels museus de Sitges, resulta que les persones dels llocs originaris d'aquests artistes estan descobrint els seus artistes, perquè l'Ignasi al principi ens deia és poc conegut aquí. Sí. Clar, pel que estem entenent allà tampoc és que ho sigui gaire.
Saps què passa? T'explico. És que la seva filosofia, en el fons, va acabar anant contra d'ell, i a veure si m'explico bé. Aquesta idea de que l'obra arribés a tothom... va ser certa. Et vull dir que jo he tingut de picar molta pedra per trobar obres d'aquest senyor allà, perquè en el Museu de Perpinyà hi ha quatre coses. El Museu de Ceret, zero. El Museu de Banyuls, zero. Tot això ha estat segrestat, entre cometes, a cases. Gent que ha heredat allò que va comprar el seu avi. Llavors, tot això està en cases, està en mans de privats. Un artista necessita estar en un museu per ser promocionat. Mira què li ha passat aquí. Aquí hem dit, bé, tenim sis, anem a treballar amb ell, no? Aquesta empenta intel·lectual i econòmica que podem tenir, no? Però quan està totalment dispers en mans de privats, està amagat. Està amagat.
I localitzar obres en mans de privats anònims o...
Bé, això és una mica la feina d'aquesta detectiu, que a mi m'encanta fer, i anar estirant fils. És una feina detectivesca.
Absolutament,
és intentar trobar un i començar a estirar el fil i el meu germà i crec que vaig veure i vinc a agafar el cotxe i vés cap allà dalt i vés trucant a les portes, no?
Doncs encara podem reixar una miqueta més la pregunta. La gent era conscient del que tenia?
Alguns sí, alguns et diré que sí i et felicitaven quan i un senyor em va dir, esperava que algun dia truqués a la porta algú per demanar-me això. Va ser una cosa molt maca, no? Vaig dir, doncs mira, aquí estic, ja he trucat, no? I la gent ha estat molt amable, realment, ho ha deixat tot. Per què? Perquè n'eren conscients de que calia fer-li una exposició. Pensa, amb això de políticament correcte no et puc acabar d'explicar, però la idea és que molta gent de la Catalunya del Nord, i no solament no col·leccionistes, sinó gent que té quatre obres d'un i de l'altre i tal, es troba molt desemparat davant d'uns museus que no fan cas a l'art del territori. Perquè seguim igual amb aquesta idea de tot és... O sigui, el Museu d'Orsay pot fer una exposició de pintors polacs a París, al 1900. Això queda molt... és molt inclusiu, ja, que moderns que som.
I fashion.
Però clar, el problema és no podem fer artistes al Rosselló. Seguim 100 anys després amb aquesta idea del patuà. És un senyor que parla català, un senyor... Bueno, clar, és que explicar el que expliquem nosaltres és una mica tirar-se una pedra sobre d'ells, per tant, no ho deixen estar. Però el problema és que no solament deixen estar aquests senyors, sinó tots aquests artistes que tenen una qualitat extraordinària i que una mica la tesi de l'exposició és veure que són un dels fonaments estètics bàsics del noucentisme, que això no s'havia dit mai, i és una cosa que jo em vaig arribar a escriure pensant que m'hauria de deixar el casc tot el dia posat, no, quan surto de la moto no deixava posat perquè em tiraríem pedres, no? Hem revisat una mica la història del noucentisme. En gran part aquest llenguatge ve d'allà. Ostres, tota aquella gent deia, i com tot això, tots aquests artistes no tenen, no han tingut una exposició temporal. Podríem parlar molt més, però durant tot el projecte d'aquesta exposició, que ha estat molt llarg, perquè és allò, anar picant pedra, anar buscant casa per casa, anar pentinant molts pobles, no?, i ciutats d'allà dalt, s'ha destapat un tema molt curiós que ha tingut un ressò internacional brutal, que són els falsos a Elna, a la vila d'Elna, hi ha un petit museu que és el Museu Tarrús. Tarrús és un dels pintors que exposem aquí, un personatge fantàstic, que va ser el que va portar a Matisse. Clar, és que anem al tanto, és el qui porta Matisse al sud de França i a partir d'allà neix el fauvisme. O sigui, clar, estem en un moment interessantíssim al Rosselló, perquè sense el Rosselló gran part de les avantguardes no existirien, però això és una altra guerra. Aquest senyor Tarrús deixa una sèrie d'obres i fa un petit museuet a Elna, d'aquests que obren dissabte i diumenge quan poden, i quan se li demana a un col·lega meu que faci un estudi per refer el museu una miqueta, es troba que hi ha molts falsos penjats a les parets. A partir d'aquí decideixen treure-ho, hi ha una investigació judicial, penseu que hi ha molta gent al Rosselló, molt conscienciada de la seva cultura, que vol obra d'aquesta gent. I per tant, se n'acaba fabricant. És com jo vull un cases, sí, clar, però al final s'acaben fabricant cases, no? Per què hi ha hagut aquest problema de falsos? Perquè ningú s'ha posat a revisar fins ara l'hora de Tarrús. Si aquest senyor hagués tingut una monogràfica, com la que té ara Violeta aquí, un comissari havia revisat la seva obra. Això és bo, això és dolent, això és bo, això és dolent, i ho tindríem net, això. Clar, tenen un problema, i el problema és que han de mirar una mica més, han de fer aquesta mirada que va fer Violet, perquè, a més, no és un art provincial en absolut. T'estic dient que Matisse, Derain, els grans artistes, Picasso va a Nazaret després, no? Manolo, o sigui, és un crisol importantíssim de l'art contemporani, tota aquesta zona. I, de fet, tots aquests artistes són els que criden els artistes d'allà. Veniu cap aquí, veniu a veure el sol, la nostra terra, la nostra gent, i això neix a l'avantguarda, d'alguna manera.
És a dir, el seu problema seria ser francesos.
Bueno, sí, ara, ostres, tu, ara què t'haig de dir jo? Va ser políticament correcte. Doncs, bueno, sí,
ja he fet la
probablement, pregunta. Si fossin de Ripoll, ho tindria més fàcil, sí.
Per anar allà i aleshores triomfar, que és el que els hi va passar als Picassos i als Casas i companyia.
Exactament.
Sí, sí, sí. un punt d'això, un punt de com eren d'aquí i no seguien allò d'aquí, doncs no els hem volgut.
Sí. I després això que et dic, també aquesta dispersió de l'obra en mans de... I aquesta despreocupació per als museus locals de la Catalunya del Nord en els anys 50, 60, 70, aquest senyor mor l'any 52, doncs carai, se te'n mor aquest tio, compra 20 obres d'aquest home pel fons del museu. Clar, ningú hi va pensar en això. Només és que la vídua en dona 4 o 5 o 6, si són les que tenen. Però clar, cal fer cultura del lloc. Els museus estem incardinats en un lloc, en una societat, i hem de treballar per l'art d'aquell espai, no?
Sí, però a França tenen un sistema que és molt centralista,
sí,
que aleshores doncs, és el que ens has comentat. Faran abans una exposició sobre Picasso que una exposició sobre algú d'allà.
Bueno, clar, perquè Picasso per ells és francès. Tanco parèntesis, no? Accidentalment nascut a Màlaga, però... No?
Però en el fons ens estem descobrint a partir d'una exposició que diguem, no sé si li podríem posar com a mínim d'entrada la vitola d'una exposició menor des del punt de vista de no és un primera divisió, doncs hem descobert moltes coses. Hem descobert l'origen d'un corrent artístic, hem descobert els problemes d'una regió perifèrica francesa, estem descobrint molts problemes relacionats també amb l'art sense anar a buscar un primera divisió.
Sí. Sí, sí, bé, la idea és aquesta. Ja t'ho dic, una mica això forma part una mica de la nostra feina. Nosaltres, doncs, fa uns anys vam fer l'exposició, que jo vaig cocomissariar, l'exposició de cases, perquè era els 150 anys i va carregar amb aquest encàrrec de la Generalitat de fer-la, però evidentment no ens agrada, o si més no és la política actual, estar fent sempre exposicions d'aquest tipus, de personatges molt coneguts, perquè és complexa, és molt complexa, també tingueu present econòmicament, i en canvi aquestes exposicions de mitjà format amb personatges d'aquest tipus permeten fer un treball extraordinari i fer avançar la història de l'art i sobretot fer avançar el coneixement a la gent de coses noves.
No? És a dir, es descobreix més coses amb una exposició com aquesta que amb una exposició sobre cases.
Sí,
perquè cases
sí,
està molt...
Sí, sí, bé, nosaltres en l'exposició de cases vam intentar, i jo un dels reptes que em vaig posar va ser hem de trobar inèdits, hem d'explicar-lo d'una altra manera, d'una altra perspectiva, però clar, és que cases... Un senyor que porta ha tingut gent molt bona que l'ha estudiat abans i fa molt de temps, no?
Molta gent a l'exposició estiu?
Sí, molta gent. I gent molt sorpresa. A mi m'agrada molt a vegades anar per les sales quan vaig per temes de conservació, a veure què passa amb aquella vitrina o allò, i veus la cara a la gent i sobretot agafant les fulles que hi ha... Clar, nosaltres donem com a llengua el català, no? Però hi ha traduccions a les coses, la gent mirant i sí, sí.
Doncs tenen encara fins al 21 d'octubre, per anar a descobrir aquesta extraordinària història d'un escultor rossellonès que va marxar cap a París, que va tornar cap a la seva terra i que va influir molt en l'art de la seva època. Inés i Domènec, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a tots vostès, ho deixem aquí, que passin un molt bon dia i fins demà.